els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Matrícula oberta.
Va, que aquesta hora obrim matrícula per parlar d'anglès a l'escola. I ho fem amb la doctora Caterina Sugranyes. Ella és professora i coordinadora acadèmica dels programes internacionals d'educació de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. I és un plaer tornar-la a saludar. Com estàs, Caterina?
Molt bé, molt a gust, molt contenta de tornar aquí.
Benvinguda.
Gràcies.
No, de fet, ens vam veure ahir, de casualitat.
Ens vam veure ahir, de casualitat, de Major de Sarrià. Sí, sí, coses que passen.
Coses que passen. Que
fem... Això és el destí.
Així, totalment, eh?
Sí?
Sí, sí, jo també ho crec. Avui volem parlar d'això, de l'anglès. Com anem d'anglès a l'escola? A Catalunya sabem de llengües. Bé, de fet, l'última vegada que vas intervenir al Matrícula Oberta ens va quedar ben clar, no?
Com anem d'anglès a Catalunya? Anem millor del que anàvem. I això ja
del que anàvem, clar.
Fa molt de temps, i això és una molt bona senyal. Mm. De fet, indicadors d'això són els estudiants que rebem a la facultat, no? Que tenen competències diferents a les que tenien fa uns anys. Mm. I això està molt bé. Per tant, com anem? Anem fent i anem millor, i hi ha més consciència de què vol dir saber anglès, de quin anglès volem saber. Ens qüestionem coses que abans no eren qüestionables, tipus si l'anglès havia de ser un anglès nadiu, si no l'havia de ser...
Avui això en parlarem.
En parlarem.
Sí.
Doncs això, per tant, anem a millor, encara queda camí, però anem a millor.
Clar, llavors, Caterina, la primera pregunta que ens faríem, si parlem de l'anglès a l'aula, entenem que l'anglès és una llengua estrangera.
És estrangera l'anglès en un entorn on es palpa a diari, on els nens i les nenes, quan es connecten a les diferents plataformes, el tenen present, quan escolten música. Què vol dir una llengua estrangera?
Què vol dir una llengua estrangera?
No? Llavors, el que nosaltres proposem des del nostre grup de recerca i en base també a tota la nostra experiència és que potser hem de repensar una mica aquesta idea de l'anglès com una llengua estrangera, de fet com qualsevol llengua com una llengua estrangera, i donar-li un altre focus, que és parlar de l'anglès, en aquest cas, en el context en el qual estem, com una llengua addicional. En comptes de parlar de l'anglès com una llengua estrangera, que a part d'una connotació, certament, podríem dir una mica negativa, pel fet de ser de fora, sí, lluny, no? Ens l'hem de fer nostra. Si li donem un enfocament molt més addicional, el que estem fent és que estem donant importància i estem donant l'èmfasi en el fet de que estem aprenent, estem sumant coneixement de llengua a les llengües que ja sabem. I això... és molt més coherent amb un enfocament plurilingüe com el que comentàvem l'altre dia. No?
Clar, aquesta identitat, no, que deies, que en parlàvem justament amb la Caterina en una edició del Matrícula Oberta, perquè repreguntem als parlants, tenim una identitat lingüística plural, no?
Total, total. La tenim plural i volem aprendre més. I quan aprenem, el que fem és sumem, posem a sobre d'allò que ja sabem. Per tant, en comptes de descontextualitzar l'aprenentatge, contextualitzem-lo. I contextualitzem-lo en base a allò que ja sabem. Poso un exemple. Si jo sé que els plurals en català són amb ES i en castellà són amb AS, el concepte plural jo ja el sé. No? Per tant, aquest concepte el puc transferir a l'aprenentatge d'una altra llengua. Per tant, sumo sobre allò que jo ja sé i li afegeixo. No? En comptes de dir doncs, el català i el castellà no entren a l'aula, com si diguéssim, i aprenem l'anglès com una cosa aïllada, estrangera, ubicada dins d'un entorn artificial... Fem-lo autèntic, fem-lo real, portem el coneixement de llengües que tenen els infants o els aprenents dins el context d'aprenentatge i fem-lo servir per aprendre.
Clar, és molt interessant el que tu dius, perquè sembla com que tenim un bagatge, no?, i una experiència lingüística que aprofitem poc per aprendre.
Sí, jo diria que sí. I això potser és una de les raons, entre d'altres, sí, però pot ser una de les raons... que incideixen en un aprenentatge no del tot exitós, podríem dir. Mira, una cosa o un exemple molt senzill que jo crec que exemplifica molt això. Jo sóc professora d'una assignatura dins del que és el grau de magisteri o d'educació primària, que es diu Habilitats Lingüístiques pel Mestre. I en aquesta assignatura, que és una assignatura especialitzada pels alumnes que es volen especialitzar, que volen tenir la menció en llengües estrangeres. Per tant, seran tutores d'aula especialitzades una mica més en l'ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera, de l'anglès, val? Que encara s'entén com a estrangera. Llavors fem aquesta assignatura que es diu Habilitats Lingüístiques. I la primera cosa que els pregunto és: què creieu que us falta per ser realment, des d'un punt de vista de llengua, un bon mestre d'anglès? I el 90% dels alumnes, encara ara, ja fa anys que faig aquesta assignatura, parlen del tema de la pronúncia, del tema de... I per tant fem fonètica. Fem fonètica vol dir que fem transcripció fonètica, però no fem transcripció fonètica aïllada, descontextualitzada, sinó que la lliguem a l'experiència lingüística dels alumnes que jo tinc allà a l'aula, no? I això ho exemplifico encara més amb coses concretes tipus. Molts dels nostres alumnes no saben, o molts dels aprenents de llengua, no saben per què els catalano i castellano parlants, quan parlen en anglès, diuen «I am studying», per exemple, no? O I am from Spain, no? I llavors la pregunta és: com és que quan parlem en anglès tenim aquesta fonètica tan, o aquesta pronúncia tan cutre i tan poc d'això? Doncs què fem en aquesta assignatura? Fem aflorir els lligams, els context, les connexions, no? Resulta que en català o castellà aquest clúster, es diu un clúster consonàntic de la SP o la ST, en castellà o català requereix d'una vocal al davant. Per això diem escola, diem Espanya, diem estudiar. Val? Quan ho transferim a l'anglès, una persona catalana o castellano parlant, és absolutament normal que no estigui habituada a dir Spain, study, school. Sí. I per això li posem la vocal al davant. Llavors, ser conscient de per què fem les coses o per què les fem de
ens
forma...
Ens pot ajudar molt més del que creiem.
Ens ajuda molt a polir, en aquest cas, la pronúncia, que entenem que és una cosa molt important de cara a ser un bon referent de llengua.
Per tant, l'accent importa, no? O sigui, importa...
És que hi ha una diferència molt gran entre el que és l'accent i el que és la pronúncia.
Quina és la diferència?
La diferència és que d'accents n'hi ha molts, val? Perquè d'anglesos n'hi ha molts. De fet, hi ha molts més parlants no nadius d'anglès que parlants nadius d'anglès. Per tant, quin és el bon referent d'anglès? Ara, un bon referent d'anglès ha de tenir una bona pronúncia en anglès, i això és amb el que ens fixem. Val? I donem molta importància en la formació des d'aquesta perspectiva més d'acompanyament lingüístic que va cap aquí. No? D'anglesos n'hi ha de diferents. El mestre d'anglès no ha de necessàriament ser un mestre nadiu, no? Perquè existeix aquesta llengua perfecta ja en la societat en la qual vivim, en què de parlants de llocs diferents, etc. N'hi ha per tot arreu. Per tant, potser ens hem de plantejar, o és una opció molt més realista, una persona que això, que sàpiga interaccionar, que sàpiga estar, que se sàpiga moure, que sàpiga ballar en un entorn divers de llengües, de cultures, de maneres de fer, de maneres de ser.
Perquè, Caterina, com hauria de ser el perfil del professorat d'anglès? O sigui, ara, te recordes que ara em dèiem, o sigui, és necessari que siguin nadius?
Bueno, jo sóc formadora de mestres, de futurs mestres d'anglès, que la grandíssima majoria d'ells
no
ho són. Ara bé, no ser nadiu està tan bé com ser nadiu. El tema és tenir un bon anglès, però tenir sobretot la didàctica que l'acompanya, no? A moltes escoles, per exemple, tenen auxiliars de conversa, que són ajudes molt valuoses que arriben a l'escola. Ara bé, s'ha de saber què fer amb la llengua que porta un auxiliar de conversa, no? Que és aquest nadiu que arriba a l'escola i que va a fer conversa amb... Però ha d'haver-hi una didàctica que acompanyi en aquest sentit. Llavors, el que fem des de la facultat, en l'acompanyament d'aquests mestres, des d'aquesta perspectiva lingüística, és primer pujar-los molt l'autoestima des d'un punt de vista lingüístic, perquè ens adonem que hi ha una cosa molt cultural subjacent en el fer d'aquí.
Sí,
que és... Jo no en sé, El meu anglès no. De fet, l'altre dia...
Per això t'ho diu el mateix professorat, d'anglès.
De fet, l'altre dia estàvem... I és una cosa que potser és circumstancial, però jo vaig trobar molt significativa. Sí. Vam acollir a uns 20 estudiants de diferents facultats d'educació d'Europa, i llavors també n'hi havia d'aquí de l'Estat. Llavors hi havia una noia que era valenciana i una altra noia de Madrid. I llavors tothom s'havia de presentar. I les dues úniques persones que van començar excusant el seu nivell d'anglès
van
ser elles dues. No? Llavors, això diu molt, no?, de les experiències d'aprenentatge que hem tingut, no?, i també del valor que se li dona i de quina manera fem aquest acompanyament. No? Mm. Per tant, quan diem que realment procurem pujar, insuflar aquesta autoestima, no?, lingüística, no?, per creure's doncs que la llengua parla, que parlen i que faran servir per ensenyar, sempre es pot polir, sempre es pot millorar, però fixar-se en allò que saben més que en allò que no saben.
Mira, amb allò que saben. Per tant, et preguntem a tu, a Caterina, com poden els alumnes, segur que ho saps tu i que ho has estudiat, fer servir doncs aquestes llengües que ja saben per aprendre d'altres, no? Perquè és el que tu deies, no? Que ens hem d'aprofitar d'aquest bagatge, d'aquesta experiència lingüística que tenim a cadascú. Com ho podem transmetre, això, als alumnes?
Bueno, això és el que nosaltres fem, és el que fem a les assignatures, no? És realment ajudar-los a copsar aquestes oportunitats lingüístiques, a generar entorns d'aprenentatge tranquils, en què, sense qüestionar, una immersió molt potent, perquè hi ha de ser, ningú qüestiona el fet que la immersió lingüística com a tal és realment la manera en què, però permetent que, com li diríem, les explosions lingüístiques, totes elles, són vàlides dins l'aula. No? Llavors, no sé, posem un altre exemple. Jo tinc un bolígraf de color blau i jo dic davant dels nens i les nenes, "What color is it?" I la resposta d'un nen és blau. Jo, com a mestre, contra això, contra aquesta resposta d'aquesta criatura, tinc dues opcions. Puc dir, "Yes, it's blue." O puc dir, "No, it's blue." Si jo dic que sí, estic dient, tu has entès la meva pregunta, encara no estàs en el moment o no et ve de gust o et fa mandra o et fa vergonya.
O fa vergonya,
el que sigui, respondre. Però no, estic posant en valor el seu aprenentatge i allò que ell sí que sap. Mentre que si jo li dic, no, tu has de parlar només en anglès i has de dir blue. Val? En el fons, el que estic fent és tallar aquestes connexions que aquest nen té amb les seves pròpies llengües.
Escolta, també s'ha dit molt, crec que és a Portugal, no?, que no hi ha doblatge per les pel·lícules. No? S'ha parlat molt del paper no? del doblatge, no?, que també una eina fonamental, no?, a l'hora d'aprendre idiomes. Quina funció tu creus que té aquesta versió original? No?
El que fa és que normalitza. Val? I això és tornant una mica a la conversa que havíem tingut que teníem al principi. No? Jo m'aventuraria a dir que els estudiants que rebem ara, no?, aquests estudiants de 18-20 anys, viuen en un entorn en què les llengües estan molt més normalitzades, no?, en què hi són molt més presents. Llavors, si tu des de ben petit estàs mirant la tele i és en anglès sempre, o en francès, o és en el que sigui, és que sempre sempre et pensaràs que és així, no? Llavors jo crec que en aquest sentit això ajuda molt. I de fet, això, les plataformes, tot i que és veritat que pots posar molt sovint les opcions, pots posar el doblatge, voldria pensar que és una oportunitat perquè això passi molt, molt menys, no?
Posem en context. Estem amb la Caterina Sugranyes, aquí en Matrícula Oberta al matí a Ràdio Estel, professora i coordinadora acadèmica dels programes internacionals d'educació a la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Parlem de l'anglès a l'aula, entenent que és l'anglès, ara ens deia la Caterina, una llengua addicional.
Exacte.
Per tant, ens hem de situar en que serien aules on la llengua vehicular habitual és el català.
Bueno, perquè el català i el castellà són les llengües, i sobretot el català, de l'escola, no? I la tercera llengua, en el no sé quin és el percentatge, però un percentatge altíssim, parlant de la primària, és l'anglès. Val? Per tant, és la tercera llengua de l'escola. Sí.
És aquesta tercera llengua, que també podríem dir-ho. Quan la llengua...
Més, perdona, disculpa'm, més totes les llengües que porten els nens i les nenes a l'escola.
Que això ho vam parlar l'altre dia,
exactament,
també.
Exacte.
Quan la llengua vehicular, volíem anar per aquí, és el català, quin rol juguen les llengües estrangeres, Caterina?
La llengua catalana és la llengua de l'escola, és la llengua d'acollida, és la llengua facilitadora, val? Però l'anglès acompanya, perquè és una de les llengües que s'aprenen a l'escola. Val? Llavors, de la manera que nosaltres ho entenem, l'anglès ha de sortir de l'aula d'anglès, i això passa cada cop més sovint. De fet, ahir vam estar en una escola, no? I l'anglès no només es fa a l'estona d'anglès, sinó que l'anglès cada cop forma més part dels projectes, no? Forma més part d'altres moments del dia, de tallers de comunicació, estem parlant d'oportunitats de CLIL, d'aprenentatge integrat de contingut i de llengua. Per tant, l'anglès comença a estar molt més present a tot arreu. L'escola aquella que tenia l'aula d'anglès amb les banderes, en què, no?
Sí, que estava com tot ambientat.
Exacte,
no?
Cada cop
va desapareixent,
no? Desapareixent més. El que sí que és cert també, però, i això s'està veient pels estudis, és que al ser també un aprenentatge instrumental, és una eina, ha d'haver-hi en algun moment molt més de sistematització de l'aprenentatge, no? En el qual doncs, realment doncs, es fa el focus en la llengua per se, no? Però si jo estic fent un projecte sobre les plantes i he de buscar coses per internet i faig que allò sigui en anglès i busco oportunitats reals d'ús d'aprenentatge, no? És això el que fa que l'aprenentatge sigui molt més significatiu, no? I que, per tant, molt més motivador de cara als alumnes.
Bueno, aquesta motivació que ara estem centrats doncs, en les aules, però que ens pot servir també als adults, no? O sigui, tot ens ho podem aplicar 100%.
Totalment,
Caterina,
totalment,
no?
Totalment. I també el que està passant també és que les mestres cada cop arriben perfils de criatures des d'una perspectiva lingüística cada cop més diversos.
Més variada.
Més variada, no? Per tant, les mestres han de...
Han de jugar, no?
Han
I
de jugar
adaptar-se.
I han de... Exactament. Sí. I moltes de les, una de les coses que fem molt amb les mestres és precisament treballar aquesta competència plurilingüe amb elles mateixes. Perquè, per exemple, tu estàs en una aula i tens criatures que venen, o sí, que venen de Bangladesh o de l'Índia. Aquestes criatures molt sovint, o de Filipines, parlen anglès, però no parlen l'anglès que moltes de les mestres estan habituades a sentir. Però és igual de vàlid que l'anglès que parlen moltes criatures que han après anglès aquí. Llavors, sovint ens hem trobat amb alguna... No? De que la mestra diu, no, això no està bé, no ho estàs dient bé. I ho està dient bé, però amb el seu accent... No? Que no és l'accent, és el que parlàvem abans dels accents sí. I les pronúncies. No? Llavors, aquí, les mestres tenen un gran repte i posar en valor aquest superrepte que tenen, no? de realment doncs, que la diversitat que hi ha des d'aquesta perspectiva lingüística és molt variada, no? I que és molt diferent a com era abans, que era molt més homogènia.
Clar, quins són els altres reptes que deies tu, no? Que es troben doncs, el professorat d'anglès quan arriben a les aules? Tu ja estàs acostumada i justament que en forma no?
Doncs jo crec que un dels grans reptes que tenen és intentar trencar aquestes experiències d'aprenentatge de llengua negatives i tornar-les en aprenentatges xules.
Que sumin, no?
Exacte, i que sumin, sobretot, no? I aquest per mi és un dels reptes més importants. Llavors tenim un altre repte que és que, tot i que volem... ensenyar o que les nostres criatures aprenguin la llengua, les llengües, d'una forma més ecològica, més significativa, més contextualitzada, que sigui molt més significativa, també és cert que hi ha unes proves que cal passar, hi ha unes competències bàsiques que estan a vegades molt dirigides cap a aquesta llengua molt més sistematitzada d'omplir buits. No? Nosaltres argumentem que una cosa no ha d'anar deslligada de l'altra, ni molt menys, no? Però és així. I un altre gran repte és que les famílies, o sigui, els pares i les mares d'aquestes criatures o el tutor o tutora que acompanyen aquests infants tenen experiències lingüístiques, tenen unes experiències lingüístiques.
I és que és el que anava a dir, clar, tenen les seves pròpies llavors, experiències, res a veure amb el que...
Llavors,
el
molt sovint poden arribar a l'escola i dir, i quantes hores feu d'anglès?
Sí.
I arribaran al First Certificate i tindran el no sé què. Llavors, això... No? Hem de saber ballar-ho, això, des de l'escola, també, no? I les mestres han de tenir uns bons arguments per dir, sí, però nosaltres ho fem d'aquesta manera. I l'anglès entra paulatinament a partir d'I3, per exemple, a través de les cançons, a través de... No? Busquem coses molt experimentals, de forma molt amable.
Clar, perquè en aquest sentit, quin és l'escenari ideal, Caterina, per aprendre de la millor... Bueno, a veure...
No sé quin és l'escenari ideal. El que sí que tinc clar... és que un escenari ideal ha de tenir una sèrie de característiques i la més important, per mi, és generar aquest entorn de benestar, no? Perquè tot allò que passi sigui vàlid, com si diguéssim, no? I totes les experiències i tot el coneixement, sobretot, i l'expertesa de llengües que tenen els infants, que és molt, es faci servir per aprendre. I és una mica relacionat amb allò que dèiem l'altre dia. La diversitat lingüística per se està molt bé i és molt interessant i és molt exòtica, si volem. Però és que, a més, la recerca i els estudis avalen que és beneficiosa per aprendre. I això ens ho hem de posar al cap, que és així. No? I per tant, aquest espai ha de tenir això, no? Ha d'estar regit per això.
Ja anem acabant.
Molt bé.
Passa volant.
Passa volant, eh?
És el mateix ser mestre d'anglès que mestre de llengua?
Hauria de ser-ho, no?
Hauria. Per què no ho és?
Doncs perquè molt sovint les mestres de llengua treballen per separat. Hi ha la mestra de llengua anglesa, hi ha la mestra de llengua catalana, hi ha la mestra de llengua castellana, no? I això està canviant, no? Hi ha un treball integrat cada cop més gran, no? Una mica tornant amb aquesta idea de que posava l'exemple dels plurals, no? Doncs això cada cop va canviant, i no només a la primària, no? A la secundària es treballen per àmbits lingüístics, en què si estem fent l'oració simple en castellà, no cal que la tornem a repetir, no? En català. Això es diu... parlem de a veure com estic intentant com traduir-ho al català, no? Però és aquesta idea del translenguatge, no? En el qual realment, i no des d'un punt de vista de llengua, sinó de concepte, en què això, sabem una cosa en una llengua...
Tenim el concepte.
No, exacte, no cal.
No cal, no? De crear-ne de nou per aquesta llengua.
Exacte, exactament, exacte. I què em deies, m'he perdut?
No, justament això, el gran repte que tu dius que hauria de ser, no? Un mestre d'anglès hauria de ser mestre de llengua.
Exacte, perdona, sí. Doncs és això... Un mestre de llengua hauria de ser un mestre de llengua, un referent de llengua, no? En què cada un i cada una d'elles tingués la seva especialitat i que sigui més en català o que sigui més en castellà. I està clar que les estratègies per ensenyar una llengua que no és la llengua materna són diferents a les d'estar en una llengua que és la llengua que es parla normalment a casa. I és una cosa que cal tenir en compte.
Doctora Caterina Sobranyes... Torna quan vulguis, eh?
Ai, gràcies.
A veure si la propera ja estarà la Olga.
A veure si estarà.
A veure si ja la pots conèixer. La Caterina Sobranyes ens acompanya aquí al Matrícula Oberta, a l'Espai d'Educació de la Part Magazín del Matí a Ràdio Estel. Ella és professora i coordinadora acadèmica dels programes internacionals d'educació de Blanquerna de Ramon Llull. I com sempre és un plaer conversar amb ella. Avui hem parlat de l'anglès a l'escola i ens ha dit que la Caterina, que a Catalunya sabem de llengües i ens ho hem de creure més, eh?
I tant.
En tots els sentits. Gràcies, Caterina, cuida't moltíssim.
Que vagi molt bé. Merci.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.